seguida comentarem aquesta situació del Mundial, però deixeu-me fer el que se'n diu un contrast i una presa de consciència de realitats ben diferents. Si ara parlàvem de Mundials, de futbol i de coses agradables, hem de ser conscients que quan parlem del que passa a peu de carrer, molta gent està vivint situacions increïbles. I moltes de les que fan referència al que us explicarem ara tenen a veure amb la invisibilitat del dolor. Un manifest per aturar el maltractament de les persones grans. Prenguem-ne consciència, n'hem parlat en aquest programa alguna vegada a fons d'això, però en Jordi Muñoz, president de l'entitat EIMA i representant del grup d'entitats adherides al manifest que ens atén ara, ens vol fer una reflexió sobre aquesta realitat oculta. Jordi Muñoz, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perquè en realitat estem a la punta de l'iceberg. El que sabem de l'abús a les persones grans, del maltractament de les persones grans, demà se celebra el Dia Mundial, però estem parlant de quin tipus de maltractament, Jordi?
De fet, hi ha diverses tipologies de maltractament. Estem parlant de situacions d'abús econòmic, que malauradament això és està creixent d'una manera molt important, aprofitant aquesta vulnerabilitat, aquesta relació de confiança que generen algunes persones grans cap a l'entorn. També estem parlant de situacions d'abandó, de persones que les deixen desateses al seu entorn, que no es preocupen de la seva situació personal, de la seva alimentació, de la seva higiene, de les necessitats bàsiques, no? També trobem situacions de negligència, persones que estan pues, ateses malament, no? Vull dir que el seu cuidador està desbordat i, sí, i el que fa és no atendre adequadament en aquestes persones.
Una de les coses que vam detectar quan en vam parlar amb testimonis i fins i tot vam arribar a parlar amb un adolescent que agredia el seu avi i estava fent el procés de reinserció, per entendre'ns, és que no hi ha denúncies, no hi ha consciència, perquè els avis se senten emocionalment vinculats a la persona que els està maltractant, moltes vegades és en l'entorn familiar, i no són capaços, lògicament, de fer aquest pas de la denúncia, que és tan imprescindible perquè vosaltres pugueu fer la feina de que això es converteixi realment en el que és un drama. No?
Clar, aquí caldria aclarir dues coses. Per una part, hi ha situacions de maltractament que a nivell internacional es consideren maltractament, però que no tenen resposta per part de la llei. Per exemple, un maltractament físic o un econòmic, doncs sí, no? Però d'altres situacions que es consideren no en tenen. No? I d'altra banda, que quan realment tenim la possibilitat de denúncia, com molt bé deies, el fet de que sigui un entorn proper, sigui familiar, sigui cuidador, la por a perdre el contacte amb aquestes persones moltes vegades fa que la persona renunciï a fer la denúncia. Després també, clar, tampoc no tenim uns procediments àgils a nivell judicial per donar una resposta. Una persona gran no pot esperar-se 5 anys que resolgui un procediment judicial. Necessita una resposta immediata, unes mesures cautelars, algun procediment que l'ajudi a recuperar-se i sortir. I després tampoc no tenim recursos, així com per violència masclista, per exemple, les dones, o violència a la infància, doncs tenim cases d'acollida, tenim habitatges, tenim, per persones grans no tenim aquest recurs i queden pues, doblement orfes.
L'Organització Mundial de la Salut, atenció, calcula que un de cada 24 casos, un de cada 24, o sigui, se'n denuncia un, per entendre'ns, no?
Exacte. Vull dir, consideren que almenys una de cada 2 persones pateix maltractament. Estem parlant
de... Un de cada 10.
Un de cada 10 i cada mes un de cada 24, cada 24 només se'n denuncia un. Això vol dir que el nombre de persones és molt elevat. Recordem que no tenim estudis de camp, perquè molts d'aquests maltractaments es donen dintre d'un habitatge, en un entorn tancat. No? Però els professionals sí que detectem que hi ha moltes persones que estan patint aquestes situacions i que se'ns fa molt difícil poder donar resposta, a vegades pel propi límit que posa la persona gran, i moltes vegades també perquè no tenim un camí adient. Per sort... Des de les administracions, des de les entitats, s'està treballant força per millorar. Però és molt important que ens conscienciem tota la societat de que aquestes persones pateixen això i si no ho pateixen, vull dir que també hem de respectar en aquestes persones per tot el que signifiquen, per tot el que ens han donat a la nostra societat, també.
De tota manera, hi ha un sector encara que pateix més, em fa l'efecte a mi, que són les persones grans amb demència, perquè són incapaces per la seva... pel seu nivell de capacitat cognitiva per presentar una denúncia.
Clar, aquest és un problema.
I per tant, probablement encara hi ha més casos amagats. No?
Mm-hmm. Jordi, ens hem compromès amb tu que et deixaríem anar. Són exactament les 9:54 i 43 segons. I d'aquí 15 segons tu has de ser fora. T'agraïm moltíssim. Tornarem a fer un programa sobre això. Vam dedicar-li un dia tota una taula a analitzar aquesta qüestió i tornarem a fer una abraçada. Anton, Jordi, que vagi bé.
D'acord. Moltes gràcies a vosaltres per tractar aquest tema. Una abraçada. Fins aviat.
Adéu, fins aviat.